Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Junta Electoral Central exigeix a Quim Torra que avui mateix retiri els llaços grocs i estelades dels edificis públics que depenen de la Generalitat. Montse Manent.
Torra ha anunciat que no complirà amb el requeriment a l'espera d'un informe del síndic de Greuges sobre la qüestió. La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha concretat que les seus dels diferents departaments actuaran de manera coordinada pel que fa als símbols.
La decisió sobre la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat és una decisió del president Torra. Ell l'ha comunicat a govern avui i no hi ha hagut discrepància. Sí que entenem que serà impossible que tot hagi de passar igual a tot arreu, però sí que hem acordat, per voluntat dels mateixos consellers, que en les seus dels diferents departaments s'actuaria de la mateixa manera.
La Junta Electoral dona 48 hores als ajuntaments de Girona i Salt per retirar els llaços grocs i les pancartes de les façanes dels respectius consistoris.
Mentrestant, els ajuntaments altempordanesos esperen que acabi el termini abans de donar una resposta al requeriment de retirada de símbols arran d'una denúncia de Ciutadans contra l'Ajuntament de Figueres.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un altre dels ajuntaments afectats és el de Castelló d'Empúries. Salvi Güell és l'alcalde de Castelló.
Però en tot cas creiem que no tenen raó, que el fet que hi hagi llaços grocs, pancartes, no afecten per res tot el tema de la campanya electoral i es podria donar la casualitat el cas que ens fessin treure aquests distintius de l'Ajuntament i totes les vivendes del voltant de l'Ajuntament doncs estiguessin plenes.
El número 2 del Ministeri d'Hisenda no ha pogut certificar que es gastessin diners públics en l'organització del referèndum.
L'exsubsecretari d'Hisenda, Felipe Martínez Rico, ha declarat aquest matí al Tribunal Suprem en el judici al procés i, preguntat per la fiscal Consuelo Madrigal, ha respost això.
La consulta del 1 d'octubre se financió con fondos públicos.
El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos.
Els experts alerten d'una primavera complicada per als al·lèrgics degut a les altes concentracions de pol·len que assoliran nivells de rècord.
L'estació arriba demà i es tem d'un increment de les al·lèrgies, segons ha explicat des de la xarxa aerobiològica de Catalunya.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Els experts alerten de l'increment de persones al·lèrgiques en els últims anys. El 2050 es preveu que la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. Escoltem a Jordina Belmonte de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya.
El risc important quan tenim anys com aquest, en què hi ha pics molt importants de pol·len, són aquelles persones que fins ara potser es notaven alguna molèstia. Aquesta gent s'acabaran tornant al·lèrgics.
Els Pets tornaran a Olot 8 anys després del seu últim concert a la capital de la Garrotxa. Aquest cop serà per fer-hi un concert solidari.
Els beneficis es destinaran al projecte Invulnerables de Caram. Avui s'han posat a la venda les entrades.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El grup de Constantí farà parada al Teatre Principal d'Olot en la gira de presentació del seu últim disc, Som, els dies 17 i 18 de maig. Pep Berger, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot.
Els Pets, com sabeu, és un grup que fa molt temps que no actua a la nostra ciutat, que feia 5 anys que no treien un nou treball. Són molt pocs els concerts que estan oferint i, a més, ho fan amb espais teatrals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà mig o molt ennublat en general per la formació de núvols a sotavent del Pirineu i del Prepirineu i pel creixement de nuvolades al litoral i al prelitoral central i sud, tret del quadrant nord-est i a ponent, on estarà el cel serè o poc ennublat. A més, s'esperen alguns ruixats a punts del litoral i prelitoral central i sud que podrien anar acompanyats localment de tempesta. La temperatura es mantindrà baixa i voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i entre 11 i 16 graus a la resta del territori. Bufaran les components nord i est d'intensitat moderada i predominant predominarà la maror a la costa. Pel que fa demà, predominarà l'ambient assolellat amb creixement de nuvolades a la tarda a punts de muntanya, però la probabilitat de precipitació serà molt baixa. Malgrat tot, la temperatura es mantindrà semblant i no serà fins dijous quan començarà a pujar. Com avui, bufaran de nou les components nord i est d'intensitat moderada i predominarà la maror amb àrees de forta maror a la costa. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada a aquesta hora, sobretot a vies de l'àrea metropolitana. Hem de començar destacant un accident que afecta l'autopista C58 a Sabadell, un accident que talla un carril de sortida en direcció Manresa i provoca uns 2 quilòmetres d'aturades. En aquesta mateixa autopista també veiem per càmeres trànsit lent tant a Montcada i Reixac com a Sant Quirze en sentit sud, com a Ripollet per anar cap a Terrassa. La C60, una altra via carregada amb cues d'Argentona en direcció Mataró, també la C59 molt plena a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes de Montbui. Afegirem també la C17 amb retencions a Mollet en direcció Barcelona i també a Parets per anar cap a Vic, i compta també a la B30 i a l'autopista P7 perquè hi ha cues tant a Cerdanyola en direcció Girona com a l'altura de Santa Perpètua, sobretot en direcció Tarragona. Dels accessos sud, en destaquem la B23. Aquí veiem per càmeres l'antitud en Esplugues de Llobregat d'entrada cap a l'Avinguda Diagonal i també el Papiol de sortida en direcció Martorell per enllaçar amb l'autopista P7. També la C32 registra intensitat a Sant Boi en direcció Barcelona. I per últim dir-vos que a les rondes hi ha cues a la ronda litoral entre Montjuïc i Poble Sec per anar cap al nus de la Trinitat. I pel que fa a la B20, a la ronda de dalt veiem un tram de cues entre Esplugues i Horta també en sentit Trinitat. Aquesta és la situació. Bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Junta Electoral Central rebutja donar més temps a Quim Torra i exigeix que avui mateix retiri els llaços grocs i estelades dels edificis públics que depenen de la Generalitat. Un requeriment que el president ja ha avançat que no complirà, a l'espera d'un informe del síndic de Greuges sobre la qüestió. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha explicat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, després de la reunió del govern, Torra ha decidit no despenjar la pancarta de la Generalitat i ha encarregat un informe jurídic. Pel que fa als consellers, han decidit actuar de manera coordinada als seus departaments. Així ho ha explicat Artadi.
La decisió sobre la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat és una decisió del president Torra. Ell l'ha comunicat a govern avui i no hi ha hagut discrepància, però no és un acord de govern. S'ha comunicat verbalment que es faria això perquè és la seva decisió com a responsable del Palau de la Generalitat. Sí que entenem que serà impossible que tot hagi de passar igual a tot arreu, però sí que hem acordat per voluntat dels mateixos consellers que en les seus diferents departaments s'actuaria de la mateixa manera.
Pel que fa a la resta de funcionaris, se'ls dona total llibertat per respondre als requeriments de la Junta Electoral que ja han començat a rebre serveis territorials, com és el cas del d'Educació del Vallès. Des del Parlament, l'oposició, PSC i Ciutadans reclamen a Torra que retiri els símbols. Així ho han expressat els portaveus respectius, Eva Granados i Carlos Carrizosa.
És molt clar, és molt fàcil que portin els llaços a les seves solapes, però que deixin tranquils a les administracions, que deixin tranquils a les façanes dels edificis que són de tots.
Es que estamos en periodo electoral y los ciudadanos tenemos derecho a que la administración sea neutral y que sea objetiva. Parece que estemos pidiendo algo muy raro en Cataluña.
L'incompliment a l'hora de retirar els símbols pot tenir conseqüències per a Torra, com la imposició d'una multa de fins a 3.000 euros o fins i tot sancions penals que podrien incloure la inhabilitació. També es podria ordenar als Mossos d'Esquadra que sigui el cos qui retiri els símbols.
La batalla dels llaços grocs s'estén també al món municipal i Girona i Salt ja han rebut també el requeriment de la Junta Electoral per retirar els elements en favor dels presos. La Junta els dona 48 hores per treure'ls de les façanes dels consistoris.
La Junta Electoral de Zona ha estimat parcialment les denúncies fetes per Ciutadans i el Partit Popular. Prohibeix les pancartes i els llaços a les façanes dels ajuntaments, però desestima que retirin a d'altres equipaments municipals o als carrers.
Tot això mentre s'esgota el termini donat també als ajuntaments altempordanesos per retirar els llaços. L'Associació de Municipis per la Independència ja ha fet arribar als consistoris tota la documentació i assessorament jurídic necessari perquè els ajuntaments presentin recurs a la decisió de la Junta Electoral.
De moment, sembla clar que no hi haurà una resposta unitària d'aquests municipis. L'AMI s'ha ofert per donar-los assessorament jurídic si decideixen recórrer. Així ho ha assegurat el seu president i alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, en declaracions a la xarxa.
El que hem fet és intentar fer un argumentari per donar eines en els municipis perquè cadascú decideixi si vol presentar recurs a l'acord que va prendre la Junta Electoral.
Cervera, en qualitat d'alcalde de Port de la Selva, ja ha avançat també que l'Ajuntament d'aquest municipi presentarà recurs al requeriment de la Junta Electoral perquè considera que està poc motivada, confronta drets i és en resposta a la denúncia de Ciutadans contra l'Ajuntament de Figueres.
Doncs precisament Figueres ja ha anunciat que emetrà una resposta al requeriment demà al matí a través dels seus serveis jurídics. La resta de consistoris també estan a l'espera d'esgotar el termini imposat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
L'Ajuntament de Figueres, per exemple, exaurirà el termini demà al matí a través dels seus serveis jurídics. Anunciarà una resposta al requeriment. Un altre dels ajuntaments afectats és el de Castelló d'Empúries. Salvi Güell és l'alcalde de Castelló.
En tot cas, creiem que no tenen raó, que el fet que hi hagi llaços grocs, pancartes, no afecten per res tot el tema de la campanya electoral i es podria donar la casualitat el cas que ens fessin treure aquests distintius de l'Ajuntament i totes les vivendes del voltant de l'Ajuntament estiguessin plenes. Vull dir que, per tant, no té cap sentit.
En cas de no complir aquest requeriment, això pot tenir conseqüències jurídiques. Caldrà veure si hi haurà, doncs, una resposta conjunta de tots els ajuntaments o no en resposta a aquest requeriment.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En el judici, el procés que se celebra al Tribunal Suprem avui ha declarat qui era número 2 del Ministeri d'Hisenda en aquells moments, qui no ha pogut certificar que es gastessin diners públics en el referèndum. També han declarat agents de la Guàrdia Civil que han donat detalls de les detencions i escorcolls el 20 de setembre de 2017. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'exsubsecretari d'Hisenda, Felipe Martínez Rico, no ha sabut respondre que es gastessin diners públics en l'organització del referèndum.
La consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos.
El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos.
Després, un agent de la Guàrdia Civil ha explicat que en el moment de detenir el número 2 d'Economia i Hisenda, Lluís Salvador, a casa seva, ell trucava a la seva secretària i li ordenava llançar documents. Ho van comprovar després perquè els havien intervingut els telèfons.
Entonces el señor Salvador le dice, entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio.
I ha afegit que entre els que van poder recuperar n'hi havia uns titulats escenari de guerra i escenari de guerrilla.
L'escorcoll de la Guàrdia Civil del Departament d'Afers Exteriors ha centrat bona part de l'interrogatori de la tarda. La gent que el va dirigir ha explicat que es van veure tensió amb els manifestants que s'hi van apropar i ha assegurat que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va textualment agitar la massa. Això ha provocat que l'advocada de Forcadell demanés que se l'advertís per fals testimoni.
La gent ha explicat que les 200 o 300 persones que protestaven a la Via Laietana davant la seu d'Exteriors van llançar objectes i van sacsejar els vehicles amb els que marxava la secretària judicial i un detingut, el responsable de l'àrea de tecnologies de la informació del departament, Xavier Puig Ferrer. Una actitud que, segons ha assegurat, va ser animada per Carme Forcadell.
En ese momento aparecieron dos vehículos oficiales grandes, con luces rotativos. Del vehículo trasero se bajó la ventanilla y venía la señora Carme Forcadell, que parecía como sacaba la mano para agitar la masa.
Que se le haga el recordatorio de que está bajo juramento y del delito de falso testimonio. La señora Forcadell no pasó por ahí con dos vehículos, está diciendo que la calle estaba cortada y no lo han documentado ni en el atestado, ni en su declaración, ni en ningún sitio.
El guàrdia civil havia estat precedit per un altre agent que ha assegurat que el Diplocat va pagar als observadors internacionals de l'1 d'octubre.
I els exdiputats de la CUP, Eulàlia Reguant i Antonio Baños, ja han rebut la multa de 2.500 euros que la justícia els ha imposat per haver-se negat a declarar com a testimonis en el judici del procés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els dona ara 5 dies per recórrer la sanció. Baños i Reguant han recollit la notificació aquest matí i han ratificat la seva decisió de no respondre a les preguntes de Vox.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern es prepara per una remodelació davant les sortides de les conselleres de Cultura i Presidència, Laura Borràs i Elsa Artadi, per formar part de les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions generals i municipals.
La consellera Artadi ha confirmat que la d'avui ha estat la darrera reunió de govern per a ella i per a Borràs.
Sabeu que la consellera Borràs, per llei, ha de deixar abans de dilluns de ser consellera i hem intentat, i com ja hem vingut explicant en els darrers dies, doncs, fer els dos relleus alhora i, per tant, juntes deixaríem el govern, igual que juntes vam entrar en aquest govern.
Des de Catalunya en Comú Podem han criticat aquests moviments dins el govern. La portaveu adjunta al Parlament, Marta Ribas, l'ha qualificat de desbandada.
Aquesta desbandada per part de Junts per Catalunya que exporten aquest bloqueig de les institucions que estan fent des del govern de Catalunya cap a la ciutat de Barcelona i cap a l'Estat, però també, lamentablement, creiem que també exporten el no estar donant resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
També des del PSC han criticat aquest canvi de conselleres que han qualificat de menyspreu del govern al Parlament.
Doncs precisament el relleu d'Elsa Artadi és l'actual alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que serà la nova consellera de Presidència i portaveu del govern. De moment encara no se sap qui la substituirà al capdavant de l'alcaldia, tot i que tot apunta que podria ser l'actual regidor de promoció econòmica. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Meritxell Budó serà, per tant, la primera consellera provinent de la Garriga. La batllessa, que va entrar al capdavant de l'Ajuntament l'any 2011, tancarà d'aquesta manera dues legislatures, un total de 8 anys, durant els quals ha governat en coalició amb el grup d'Esquerra Republicana amb acord. El que s'obre ara són un seguit d'incògnites. La principal és saber qui serà la persona que rellevarà l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, al capdavant de l'Ajuntament durant els 2 propers mesos, abans de les eleccions municipals. I també qui serà la persona que encapçalarà la llista de Junts per la Garriga. De moment es desconeix qui serà la persona que estarà al capdavant de l'Ajuntament, però segons ha pogut saber Ràdio Silenci, la persona que encapçalarà la llista de Junts per la Garriga serà l'actual regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament i de joventut, Jordi Pubí.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Els experts alerten d'una primavera complicada per als al·lèrgics degut a les altes concentracions de pol·len. L'estació arriba demà i es tem d'un increment de les al·lèrgies, segons han explicat des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. Una tardor plujosa i un hivern càlid i sec ha provocat pol·linitzacions fortes de xiprer, superant rècords històrics de fa 25 anys. Les plantes que comencen ara també ho estan fent amb força, com són les causants de moltes al·lèrgies com el plàtan i la parietària i d'altres menys problemàtiques com el pi i el pollancre. Els experts alerten de l'increment de persones al·lèrgiques en els últims anys. En els darrers 15 s'han duplicat i el 2050 es preveu que la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. Escoltem a Jordina Belmonte de la Xarxa d'Aerobiologia de Catalunya.
El risc important quan tenim aquest, que últimament n'estem tenint amb força freqüència, en què hi ha pics molt importants de pol·len, són aquelles persones que fins ara potser es notaven alguna molèstia. Aquesta gent s'acabaran tornant al·lèrgics.
Les al·lèrgies cròniques són el primer problema de salut en els homes d'entre 15 i 44 anys i el segon en les dones.
I avui s'ha presentat a Tarragona un programa per retenir talent a 4 hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És el Talent Salut, una iniciativa per atraure i retenir professionals de la salut i oferir-los formació avançada. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Retenir el talent a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre és l'objectiu del programa Talent Salut. A la iniciativa hi participen la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i fins a 4 centres hospitalaris del territori. El programa consta de 4 beques que es tradueixen en 4 contractes a temps parcial per a personal sanitari que hagi finalitzat el Fons Social Europeu durant els darrers 2 anys. D'aquesta manera, els beneficiaris tindran una jornada repartida en un 50% d'assistència sanitària i un 50% dedicat a la recerca. D'aquesta forma, es vol oferir una formació avançada als professionals de la salut, facilitant la realització de tesis doctorals en l'àmbit de les ciències de la salut. Els centres participants són l'Hospital Joan 23 de Tarragona, el Sant Joan de Reus, l'Hospital Institut Pere Mata i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La patronal gironina del transport a Cetrans reclama al govern més descomptes pels camions obligats a circular per l'AP7. Denuncien un greuge comparatiu entre el que han de pagar aquests transportistes al seu pas per Girona i el que es paga en d'altres punts de l'Estat. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. La restricció de pas de camions per la Nacional 2 entre la frontera francesa i Maçanet de la Selva, obligant-los a passar per l'AP7, va permetre ara fa 6 anys una reducció dràstica dels accidents a la carretera nacional. Passat aquest temps, però, la patronal gironina del transport, Acetrans, recorda que s'ha perpetuat una mesura prevista com a provisional que està perjudicant el sector. Escoltem Eduard Ayac, vicepresident i responsable de mercaderies de Acetrans.
Aquest sobrecost és un sobrecost que el sector no pot assumir perquè té una manca de productivitat avui en dia i una manca, al final, doncs, de marge de maniobra per poder assumir tota aquesta nova mobilitat en la qual doncs, també estem disposats a parlar-ne i treballar-hi, i l'administració, doncs, en aquest cas, doncs, tira una mica pel dret, no?
Si bé la fórmula que es va prendre a comarques gironines es va convertir en exemplar, els transportistes gironins insisteixen que en altres territoris on s'ha adaptat s'ha acompanyat de descomptes molt més importants.
A la Garriga, els bombers voluntaris celebren l'entrada en funcionament del nou parc al municipi, i és que després de 25 anys finalment disposen d'un parc oficial i deixen enrere la precarietat. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. El canvi s'ha completat al llarg dels últims 15 dies, després d'una visita a les instal·lacions del conseller Miquel Buch. El cap dels bombers voluntaris de la Garriga, Andreu Requena, es mostra content un cop s'ha fet oficial el canvi.
La realitat ja és aquesta, ja estem instal·lats en el parc de la Garriga des de diumenge, i bueno, moltes ganes i molta il·lusió de continuar aquest projecte. La base ara ja és el parc de la Garriga. Figueró ja no té parc.
D'aquesta manera es tanquen 3 anys d'estira i arronsa fins que s'han pogut completar les obres. Cal recordar que el lloguer de la instal·lació el seguiran pagant els diferents municipis de l'entorn de la Garriga, que es beneficien de la proximitat del parc de bombers.
L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent complet.
En cultura, els Pets tornaran a Olot 8 anys després del seu últim concert a la capital de la Garrotxa. Aquest cop la visita dels de Constantí serà per fer-hi un concert solidari. Els beneficis es destinaran al projecte Invulnerables de Sor Lucía Caram. Avui s'han posat a la venda les entrades. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. 8 anys després d'aquest recordat concert dins les festes d'altura, els Pets tornen a la Garrotxa. El grup de Constantí farà parada al Teatre Principal d'Olot en la gira de presentació del seu últim disc, Som, els dies 17 i 18 de maig. Pep Berger, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot.
Els Pets, com sabeu, és un grup que fa molt temps que no actua a la nostra ciutat, que feia 5 anys que no treien un nou treball. Aquest treball que estan presentant en aquest moment en el país d'una manera molt estratègica i ben repartida, és a dir, són molt pocs els concerts que estan oferint i a més ho fan amb espais teatrals.
L'actuació de la banda de Lluís Gavaldà Olot és l'esdeveniment solidari que promouen les empreses garrotxines Mas Oliver Group i B Vegan per a celebrar els seus 40 i 25 anys respectivament.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local en bàsquet, duel català a l'Aleport aquest vespre.
El Força Lleida rep el Barça B al Barris Nord en un partit en què tots dos equips necessiten guanyar. El Barça per sortir de la zona baixa i els lleidatans per apropar-se al play-off, que està a 2 victòries. Els del Segrià confien en el factor pista per refer-se de la derrota contra el Canoe. El partit començarà a 3:15 del vespre.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Els lleidatans arriben al partit d'aquest dimarts després de caure per un punt 64-65 en terres madrilenyes davant el Real Canoe, equip que, si miràvem la classificació, semblava a priori assequible pels de Jorge Serna. No només era important aquell partit per l'objectiu principal, que passa per la permanència, sinó també per futures aspiracions en forma de play-off. Un objectiu que ara mateix no passa per la ment de Jorge Serna, entrenador de l'ICG Força Lleida.
Actualmente no me da para pensar en... ¿sabes? Lo veo muy a, muy a largo plazo en este momento. Teniendo el calendario que tenemos y teniendo el partido que tenemos mañana, y tal y como jugamos el otro día en Canoe, no me da la cabeza más allá para pensar en cómo intentar afrontar el partido de 24 horas, intentar mejorar muchas cosas que no estuvimos bien el día de Canoe. Lo que está claro es que si no eres capaz de ganar una serie de partidos más, pues, las opciones se van disminuyendo y también tus méritos van disminuyendo, ¿no?
El partit entre l'ICG Força Lleida i el Barça l'ASAB és avui dimarts a 3:15 al Barris Nord de Lleida.
El vòlei Sant Cugat continuarà una temporada més a la Lliga Iberdrola.
Les vermell i negres es van imposar al Cajasol Jubassa per 3 sets a 1 en una nova exhibició del seu potencial i certificant la permanència matemàtica. Les santcugatenques assoleixen així l'objectiu que s'havien marcat al principi de curs i quan només queden dues jornades per al final. Ja poden gaudir de la tranquil·litat de saber que mantenen la categoria. Després d'una primera volta on l'equip no va aconseguir cap victòria, el vòlei Sant Cugat ha fet un pas endavant en aquest segon tram de temporada i ha demostrat per què mereix estar a la millor lliga estatal de voleibol. Rafa Ruiz, tècnic del conjunt català, en declaracions a Cugat.cat.
Ha sido una temporada muy dura. Luego, aparte, terminar la primera vuelta sin ninguna victoria debido un poco a este mal estado del equipo por las circunstancias y también, evidentemente, porque no fuimos capaces de conseguir invertirlo. Hemos hecho una segunda vuelta más que notable, donde hemos conseguido muchísimos puntos y estamos súper orgullosos y contentos del trabajo.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona. Thank you.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Junta Electoral Central exigeix a Quim Torra que avui mateix retiri els llaços grocs i estelades dels edificis públics que depenen de la Generalitat. Montse Manent.
Torra ha anunciat que no complirà amb el requeriment a l'espera d'un informe del síndic de Greuges sobre la qüestió. La consellera de Presidència, El Sartadi, ha concretat que les seus dels diferents departaments actuaran de manera coordinada pel que fa als símbols.
La decisió sobre la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat és una decisió del president Torra. Ell l'ha comunicat a govern avui i no hi ha hagut discrepància. Sí que entenem que serà impossible que tot hagi de passar igual a tot arreu, però sí que hem acordat, per voluntat dels mateixos consellers, que en les seus dels diferents departaments s'actuaria de la mateixa manera.
La Junta Electoral dona 48 hores als ajuntaments de Girona i Salt per retirar els llaços grocs i les pancartes de les façanes dels respectius consistoris.
Mentrestant, els ajuntaments alempordanesos esperen que acabi el termini abans de donar una resposta al requeriment de retirada de símbols arran d'una denúncia de Ciutadans contra l'Ajuntament de Figueres.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un altre dels ajuntaments afectats és el de Castelló d'Empúries. Salvi Güell és l'alcalde de Castelló.
Però en tot cas creiem que no tenen raó, que el fet que hi hagi llaços grocs, pancartes, no afecten per res tot el tema de la campanya electoral i es podria donar la casualitat el cas que ens fessin treure aquests distintius de l'Ajuntament i totes les vivendes del voltant de l'Ajuntament doncs estiguessin plenes.
El número 2 del Ministeri d'Hisenda no ha pogut certificar que es gastessin diners públics en l'organització del referèndum.
L'exsubsecretari d'Hisenda, Felipe Martínez Rico, ha declarat aquest matí al Tribunal Suprem en el judici al procés i, preguntat per la fiscal Consuelo Madrigal, ha respost això.
La consulta del 1 d'octubre se financió con fondos públicos.
El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego lo que fuera la realidad material de los hechos.
Els experts alerten d'una primavera complicada per als al·lèrgics degut a les altes concentracions de pol·len que assoliran nivells rècord.
L'estació arriba demà i estem d'un increment de les al·lèrgies, segons han explicat des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Els experts alerten de l'increment de persones al·lèrgiques en els últims anys. El 2050 es preveu que la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. Escoltem a Jordina Belmonte de la Xarxa d'Aerobiologia de Catalunya.
El risc important quan tenim anys com aquest, en què hi ha pics molt importants de pol·len, són aquelles persones que fins ara potser es notaven alguna molèstia. Aquesta gent s'acabaran tornant al·lèrgics.
Els Pets tornaran a Olot 8 anys després del seu últim concert a la capital de la Garrotxa. Aquest cop serà per fer-hi un concert solidari.
Els beneficis es destinaran al projecte Invulnerables de Sor Lucía Caram. Avui s'han posat a la venda les entrades.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El grup de Constantí farà parada al Teatre Principal d'Olot en la gira del seu últim disc, Som, els dies 17 i 18 de maig. Pep Berger, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot.
Els Pets, com sabeu, és un grup que fa molt temps que no actua a la nostra ciutat, que feia 5 anys que no treien un nou treball. Són molt pocs els concerts que estan oferint i, a més, ho fan amb espais teatrals.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà mig o molt ennublat en general per la formació de núvols a sotavent del Pirineu i del Prepirineu i pel creixement de nuvolades al litoral i al prelitoral central i sud, tret del quadrant nord-est i a ponent, on estarà el cel serè o poc ennublat. A més, s'esperen alguns ruixats a punts del litoral i prelitoral central i sud que podrien anar acompanyats localment de tempesta. La temperatura es mantindrà baixa i voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i entre 11 i 16 graus a la resta del territori. Bufaran les components nord i est d'intensitat moderada i predominant predominarà la maror a la costa. Pel que fa demà, predominarà l'ambient assolellat amb creixement de nuvolades a la tarda a punts de muntanya, però la probabilitat de precipitació serà molt baixa. Malgrat tot, la temperatura es mantindrà semblant i no serà fins dijous quan començarà a pujar. Com avui, bufaran de nou les components nord i est d'intensitat moderada i predominarà la maror amb àrees de forta maror a la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La Junta Electoral Central rebutja donar més temps a Quim Torra i exigeix que avui mateix retiri els llaços grocs i estelades dels edificis públics que depenen de la Generalitat. Un requeriment que el president ja ha avançat que no complirà a l'espera d'un informe del síndic de Greuges sobre la qüestió. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha explicat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, després de la reunió del govern, Torra ha decidit no despenjar la pancarta de la Generalitat i ha encarregat un informe jurídic. Pel que fa als consellers, han decidit actuar de manera coordinada als seus departaments. Així ho ha explicat Artadi.
La decisió sobre la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat és una decisió del president Torra. Ell l'ha comunicat a govern avui i no hi ha hagut discrepància, però no és un acord de govern. S'ha comunicat verbalment que es faria això perquè és la seva decisió com a responsable del Palau de la Generalitat. Sí que entenem que serà impossible que tot hagi de passar igual a tot arreu, però sí que hem acordat, per voluntat dels mateixos consellers, que en les seus dels diferents departaments s'actuaria de la mateixa manera.
Pel que fa a la resta de funcionaris, se'ls dona total llibertat per respondre als requeriments de la Junta Electoral que ja han començat a rebre serveis territorials, com és el cas del d'Educació del Vallès. Des del Parlament, l'oposició, PSC i Ciutadans reclamen a Torra que retiri els símbols. Així ho han expressat els portaveus respectius, Eva Granados i Carlos Carrizosa.
És molt clar, és molt fàcil que portin els llaços a les seves solapes, però que deixin tranquils a les administracions, que deixin tranquils a les façanes dels edificis que són de tots.
Es que estamos en periodo electoral y los ciudadanos tenemos derecho a que la administración sea neutral y que sea objetiva. Parece que estemos pidiendo algo muy raro en Cataluña.
L'incompliment a l'hora de retirar els símbols pot tenir conseqüències per a Torra, com la imposició d'una multa de fins a 3.000 euros o fins i tot sancions penals que podrien incloure la inhabilitació. També es podria ordenar als Mossos d'Esquadra que sigui el cos qui retiri els símbols.
La batalla dels llaços grocs s'estén també al món municipal i Girona i Salt ja han rebut també el requeriment de la Junta Electoral per retirar els elements en favor dels presos. La Junta els dona 48 hores per treure'ls de les façanes dels consistoris.
La Junta Electoral de Zona ha estimat parcialment les denúncies fetes per Ciutadans i Partit Popular. Prohibeix les pancartes i els llaços a les façanes dels ajuntaments, però desestima que retirin a d'altres equipaments municipals o als carrers.
Tot això mentre s'esgota el termini donat també als ajuntaments altempordanesos per retirar els llaços. L'Associació de Municipis per la Independència ja ha fet arribar als consistoris tota la documentació i assessorament jurídic necessari perquè els presentin recurs a la decisió de la Junta Electoral.
De moment sembla clar que no hi haurà una resposta unitària d'aquests municipis. L'AMI s'ha ofert per donar-los assessorament jurídic si decideixen recórrer. Així ho ha assegurat el seu president i alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, en declaracions a la xarxa.
El que hem fet és intentar fer un argumentari per donar eines en els municipis perquè cadascú decideixi si vol presentar recurs a l'acord que va prendre la Junta Electoral.
Cervera, en qualitat d'alcalde del Port de la Selva, ja ha avançat també que l'Ajuntament d'aquest municipi presentarà recurs al requeriment de la Junta Electoral perquè considera que està poc motivada, confronta drets i és en resposta a la denúncia de Ciutadans contra l'Ajuntament de Figueres.
Precisament, Figueres ja ha anunciat que emetrà una resposta al requeriment demà al matí a través dels seus serveis jurídics. La resta de consistoris també estan a l'espera d'esgotar el termini imposat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
L'Ajuntament de Figueres, per exemple, exaurirà el termini demà al matí a través dels seus serveis jurídics. Anunciarà una resposta al requeriment. Un altre dels ajuntaments afectats és el de Castelló d'Empúries. Salvi Güell és l'alcalde de Castelló.
Però en tot cas creiem que no tenen raó, que el fet que hi hagi llaços grocs, pancartes, no afecten per res doncs, tot el tema de la campanya electoral i es podria donar la casualitat el cas doncs, que ens fessin treure aquests distintius de l'Ajuntament i totes les vivendes del voltant de l'Ajuntament doncs, estiguessin plenes. Vull dir que, per tant, no té cap sentit.
En cas de no complir aquest requeriment, això pot tenir conseqüències jurídiques. Caldrà veure si hi haurà doncs, una resposta conjunta de tots els ajuntaments o no en resposta a aquest requeriment.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En el judici al procés que se celebra al Tribunal Suprem, avui ha declarat qui era número 2 del Ministeri d'Hisenda en aquells moments, que no ha pogut certificar que es gastessin diners públics en el referèndum. També han declarat agents de la Guàrdia Civil que han donat detalls de les detencions i escorcolls el 20 de setembre de 2017. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'exsubsecretari d'Hisenda, Felipe Martínez Rico, no ha sabut respondre que es gastessin diners públics en l'organització del referèndum.
La consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos.
El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos...
Després, un agent de la Guàrdia Civil ha explicat que en el moment de detenir el número 2 d'Economia i Hisenda, Lluís Salvador, a casa seva, ell trucava a la seva secretària i li ordenava llançar documents. Ho van comprovar després perquè els havien intervingut els telèfons.
Entonces el señor Salvador le dice, entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio.
I ha afegit que entre els que van poder recuperar n'hi havia uns titulats escenari de guerra i escenari de guerrilla.
L'escorcoll de la Guàrdia Civil del Departament d'Afers Exteriors ha centrat bona part de l'interrogatori de la tarda. La gent que el va dirigir ha explicat que es van veure moments de tensió amb els manifestants que s'hi van apropar i ha assegurat que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va textualment agitar la massa. Això ha provocat que l'advocada de Forcadell demanés que se l'advertís per fals testimoni.
La gent ha explicat que les 200 o 300 persones que protestaven a la via Laietana davant la seu d'Exteriors van llançar objectes i van sacsejar els vehicles amb els que marxaven la secretària judicial i un detingut, el responsable de l'àrea de tecnologies de la informació del departament, Xavier Puigferrer. Una actitud que, segons ha assegurat, va ser animada per Carme Forcadell.
En ese momento aparecieron dos vehículos oficiales grandes con luces rotativos del vehículo trasero. Se bajó la ventanilla y venía la señora Carme Forcadell, que parecía como sacaba la mano para agitar la masa.
Que se le haga el recordatorio de que está bajo juramento y del delito de falso testimonio. La señora Forcadell no pasó por ahí con dos vehículos, está diciendo que la calle estaba cortada y no lo han documentado ni en el atestado, ni en su declaración, ni en ningún sitio.
El Guàrdia Civil havia estat precedit per un altre agent que ha assegurat que el Diplocat va pagar als observadors internacionals de l'1 d'octubre.
L'últim a declarar ha estat un agent de la Guàrdia Civil que va participar en l'escorcoll a la seu d'Unipost el 19 de setembre de 2017. Ha assegurat que van començar a investigar l'empresa arran d'una trucada anònima.
També ha explicat que l'itinerari de sortida, un cop acabat l'escorcoll, el van decidir els Mossos. Era, ha dit, un carrer estret en obres i la gent a qui ha qualificat de sobreexcitada els va llançar l'obra. Sobre l'1 d'octubre, la gent ha afegit que van ser increpats, insultats i colpejats i que hi havia gent situada estratègicament als pobles per advertir de la seva arribada. A més, assegura que hi havia presència mínima dels Mossos, passivitat i falta de col·laboració, així com enfrontaments entre Mossos i Guàrdia Civil propiciats pels Mossos.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern es prepara per una remodelació davant les sortides de les conselleres de Cultura i Presidència, Laura Borràs i Elsa Artadi, per formar part de les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions generals i municipals.
La consellera Artadi ha confirmat que la d'avui ha estat la darrera reunió de govern per ella i per a Borràs.
Sabeu que la consellera Borràs, per llei, ha de deixar abans de dilluns de ser consellera i hem intentat, i com ja hem vingut explicant, en els darrers dies, doncs, fer els dos relleus alhora i, per tant, juntes deixaríem el govern, igual que juntes vam entrar en aquest govern.
Des de Catalunya en Comú Podem han criticat aquests moviments dins del govern. La portaveu adjunta al Parlament, Marta Ribas, l'ha qualificat de desbandada.
Aquesta desbandada per part de Junts per Catalunya, que exporten aquest bloqueig de les institucions que estan fent des del govern de Catalunya cap a la ciutat de Barcelona i cap a l'Estat, però també, lamentablement, creiem que també exporten el no estar donant resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
També des del PSC han criticat aquest canvi de conselleres que han qualificat de menyspreu del govern al Parlament.
Doncs precisament el relleu d'Elsa Artadi és l'actual alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que serà la nova consellera de Presidència i portaveu del govern. De moment encara no se sap qui la substituirà al capdavant de l'alcaldia, tot i que tot apunta que podria ser l'actual regidor de promoció econòmica. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Meritxell Budó serà, per tant, la primera consellera provinent de la Garriga. La batllessa, que va entrar al capdavant de l'Ajuntament l'any 2011, tancarà d'aquesta manera dues legislatures, un total de 8 anys, durant els quals ha governat en coalició amb el grup d'Esquerra Republicana amb acord. El que s'obre ara són un seguit d'incògnites. La principal és saber qui serà la persona que rellevarà l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, al capdavant de l'Ajuntament durant els 2 propers mesos, abans de les eleccions municipals. I també qui serà la persona que encapçalarà la llista de Junts per la Garriga. De moment es desconeix qui serà la persona que estarà al capdavant de l'Ajuntament, però segons ha pogut saber Ràdio Silenci, la persona que encapçalarà la llista de Junts per la Garriga serà l'actual regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament i de joventut, Jordi Pubí.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els experts alerten d'una primavera complicada per als al·lèrgics degut a les altes concentracions de pol·len. L'estació arriba demà i estem d'un increment de les al·lèrgies, segons han explicat des de la xarxa aerobiològica de Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. Una tardor plujosa i un hivern càlid i sec ha provocat pol·linitzacions fortes de xiprer, superant rècords històrics de fa 25 anys. Les plantes que comencen ara també ho estan fent amb força, com són les causants de moltes al·lèrgies com el plàtan i la parietària, i d'altres menys problemàtiques com el pi i el pollancre. Els experts alerten de l'increment de persones al·lèrgiques en els últims anys. En els darrers 15 s'han duplicat, i el 2050 es preveu que la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. Escoltem a Jordina Belmonte, de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya.
El risc important quan tenim anys com aquest, que últimament n'estem tenint amb força freqüència, en què hi ha pics molt importants de pol·len, són aquelles persones que fins ara potser es notaven alguna molèstia. Aquesta gent s'acabaran tornant al·lèrgics.
Les al·lèrgies cròniques són el primer problema de salut en els homes d'entre 15 i 44 anys i el segon en les dones.
Indignació a Badalona per la pèrdua d'una línia de batxillerat artístic a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo. Així ho ha anunciat avui el director general de Centres Públics de la Generalitat després d'una reunió amb l'Ajuntament, els serveis territorials i la direcció del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. El Departament d'Educació ha assegurat, però, que no descarta recuperar-la un cop s'enllesteixin les obres de remodelació de les aules que a dia d'avui no ofereixen unes condicions òptimes tant per al professorat com per als alumnes. Paral·lelament, l'Institut Eugeni d'Ors guanya 3 línies de batxillerat artístic, 2 plàstic i un escènic. Josep González Cambrai és el director general de Centres Públics del Departament d'Educació.
La Pau Gargallo perdria un grup de batxillerat artístic de cara al curs 2019-20 amb la condició de que entre tots hem de ser capaços de poder solucionar els espais perquè acabin recuperant aquesta tercera línia. El que fem és una aposta també de descentralitat també contra la segregació.
Una decisió, però, que la comunitat educativa no veu amb bons ulls, i és que des del centre reclamen una injecció econòmica immediata que els permeti adequar els espais sense perdre una línia de batxillerat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Reus, al Baix Camp, l'Ajuntament ha decidit sancionar multes de fins a 800 euros a aquells propietaris de gossos que no remullin les miccions de les seves mascotes a la via pública. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'objectiu d'eliminar els orins dels gossos que afecten la neteja de la ciutat i el mobiliari urbà, l'Ajuntament de Reus ha presentat la campanya Jo mullo, tu remulles, que pretén sensibilitzar els propietaris de la necessitat de remullar les miccions dels animals. Per aquest motiu es distribuiran gratuïtament a través dels centres cívics un total de 6.000 ampolles de plàstic per posar-hi aigua. També s'ha assenyalat que la mesura té un component d'estalvi econòmic, ja que els orins malmeten els peus de fins a 200 fanals de la ciutat. Carles Pellicer, alcalde de Reus.
Cara a tothom ha de treure el pipí. Quan el gos faci pipí, ha d'anar amb l'ampolla d'aigua per remullar. Ell mulla, tu remulles. Tothom ha d'anar amb ampolla d'aigua. Si no, si fa el gos pipí o micció i no es remulla, i per l'aigua li vas, es multaran 800 euros.
Actualment a Reus hi ha uns 16.000 gossos, cosa que significa que al llarg del dia es registren fins a 48.000 miccions a la via pública per part dels gossos.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, assumirà la gestió de l'aigua a partir de l'1 d'abril. Afirma que la municipalització no representarà un sobreesforç i que les quotes s'equipararan entre els veïns. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Davant la perspectiva de perdre un concurs públic el que obligaria la nova normativa, entitat i ajuntament s'han posat d'acord per municipalitzar la gestió de l'aigua a partir de l'1 d'abril. L'associació que procedeix a la seva dissolució creu que és la millor solució pels veïns. Manel Soler és el president de l'associació de promistes de Sant Joan les Fonts.
Una empresa ve a fer negoci. Vindrà aquí i un dirà, jo invertiré 5 milions d'euros, no sé què. Que ho faci és un altre tema. Aquí trucaven i sortia algú de l'associació que els atenia. Continuarà trucant i sortir algú de l'Ajuntament que els atendrà.
L'acord comporta l'assumpció per part de l'Ajuntament dels actius de l'associació, 213.000 euros. Es determina una moratòria de 4 anys en què no s'apujarà el cost del servei.
A l'Ampolla, l'Ajuntament continuarà lluitant per aconseguir guàrdies de 24 hores durant l'estiu a l'ambulatori del municipi. La població passa dels poc més de 3.000 habitants a l'hivern als 10.000 durant l'estiu. Salut no veu justificat aquest reforç, però el consistori veu un greuge comparatiu amb d'altres municipis. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de l'Ampolla reclama que el centre d'atenció primària compti amb guàrdies de 24 hores almenys durant els mesos d'estius quan la punta de població supera els 10.000 habitants. Així es va aprovar per unanimitat al ple el passat mes de desembre, però recentment han rebut resposta negativa des del Departament de Salut. Apunten que l'activitat que hi ha no és suficient per ampliar l'horari i d'altra banda que compten amb el cap de l'aldea que s'hi ofereix aquest servei a 10 quilòmetres. Albert Casanova és el regidor de Salut de la Ajuntament de l'Ampolla.
Nosaltres considerem que com a poble de costa, que sàpiguéssim, nosaltres som l'únic poble de costa que no té un sistema de guàrdia de 24 hores, en pics d'entre 10.000 i pics màxims de 15.000 persones durant l'estiu, hauríem de tindre un punt d'atenció continuada durant 24 hores per la gent del poble i, evidentment, també per a la gent que ve a visitar-nos.
Fa uns anys el Departament de Salut va reforçar l'equip d'aquest municipi en un torn de tarda per cobrir la demanda durant els mesos d'estiu.
L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent complet.
En cultura, els Pets tornaran a Olot 8 anys després del seu últim concert a la capital de la Garrotxa. Aquest cop la visita dels de Constantí serà per fer-hi un concert solidari. Els beneficis es destinaran al projecte Invulnerables de Sor Lucía Caram. Avui s'han posat a la venda les entrades. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. 8 anys després d'aquest recordat concert dins les festes d'altura, els Pets tornen a la Garrotxa. El grup de Constantí farà parada al Teatre Principal d'Olot en la gira de presentació del seu últim disc, Som, els dies 17 i 18 de maig. Pep Berger, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot.
Els Pets, com sabeu, és un grup que fa molt temps que no actua a la nostra ciutat, que feia 5 anys que no treien un nou treball. Aquest treball que estan presentant en aquest moment en el país d'una manera molt estratègica i ben repartida, és a dir, són molt pocs els concerts que estan oferint i a més ho fan amb espais teatrals.
L'actuació de la banda de Lluís Cabaltà Olot és l'esdeveniment solidari que promouen les empreses garrotxines Mas Oliver Group i Bevegan per celebrar els seus 40 i 25 anys respectivament.
Palamós, al Baix Empordà, recuperarà el cinema a partir de l'11 d'abril. El municipi recuperarà així l'exhibició de cinema comercial després que tanqués el públic el novembre de 2017, 3 anys després que també ho fes el cinema Kaiton. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Els promotors, l'empresa Peking SPI, han llogat l'Arinco per un període de 5 anys prorrogables. La reinauguració de les projeccions es farà el dijous 11 d'abril amb una sessió gratuïta de cinema. L'endemà divendres ja començarà l'activitat normal. Víctor Lafuente, soci de l'empresa explotadora, explica que programaran cinema comercial, però que també hi haurà una oferta complementària.
però li volem donar un caire també més potent, a nivell de més continguts, amb la mesura de lo possible que doni aquest cine, no? O sigui, fer més una versió original, un cinema d'autor, les coses que puguin donar una mica de més valor afegit al cinema.
El Cinema Arinco es va inaugurar per la Festa Major de Palamós de l'any 1961 amb una moderna platea per 1 miler d'espectadors. A finals del segle passat es va convertir en un espai de 3 sales i ara fa 16 mesos va tancar per falta de rendibilitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local en bàsquet, duel català a l'Aleport d'aquest vespre.
El Força Lleida rep el Barça B al Barris Nord en un partit en què tots dos equips necessiten guanyar. El Barça per sortir de la zona baixa i els lleidatans per apropar-se al play-off que està a 2 victòries. Els del Segrià confien en el factor pista per refer-se de la derrota contra el Canoe. El partit començarà a 8:45 del vespre.
Wendell Davis de l'Ilerdauto Pardinyes bat el rècord històric de valoració de Sabonis del 95.
Quan el lituà Arvydas Sabonis va fer un 66 de valoració amb el Real Madrid a la Lliga ACB, el jugador que ha fet història superant-lo més de 2 dècades després, el nord-americà Wendell Davis, encara no havia nascut. Aquest cap de setmana, el líder de la conferència ACB de la Lliga EVA, el Pardinyes, es va desfer del Sant Adrià per 106-80, amb un Wendell Davis estratosfèric. 67 de valoració després de fer 45 punts, 16 rebots, 6 assistències i 6 pilotes recuperades. Davis és el líder de l'equip que dirigeix Gerard Encuentra i que pot lluitar per l'ascens a la Lliga Le Plata.
En tenis taula, 4 medalles pel Girbau Vic a l'estatal.
El Girbau Vic, que defensava el títol de campió de la Copa de la Reina de tenis taula, només va poder ser 5è després de caure davant el Cartagena per un ajustat 3-2. Només Ana García, en el doble amb Sofia Chuanzang, va sumar un títol pel club biguetà.
I en futbol, demà jornada intersetmanal de tercera divisió.
Amb partits molt interessants, entre els quals destaquen el duel entre el Prat i el Llagostera, segon contra tercer, o el derbi egarenc entre el Sant Cristóbal i el Terrassa. D'altra banda, el líder, l'Hospitalet, visita el camp del Cerdanyola amb la intenció de capgirar la ratxa de 2 derrotes consecutives.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem al passat, fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El llibre d'Èpoques Comunes és un dels documents més valuosos de l'Arxiu Comarcal de la Segarra. El seu contingut denota menys una invitació a la lectura. Les èpoques són els rebuts on el creditor confirma haver saldat un deute. És, per tant, una obra més propera a la comptabilitat que no pas a la literatura. Però és que el volum del llibre d'Èpoques Comunes, que va de l'any 1475 al 1477, hi trobem un albarà molt especial. S'hi confirma el pagament d'un ajut per a la representació d'una tradició tan de Cervera com és la Passió. Per tant, és el document més antic que ens confirma l'existència d'aquest muntatge teatral a casa nostra. I per això, els cerverins afirmen orgullosos que la seva Passió és la més antiga de totes, amb més de 5 segles d'existència i encara sumant. I aquest 2019, com no podia ser d'altra manera, també ho tenen tot a punt per a una nova de la Passió de Cervera. La primera representació és el diumenge 24 de març i l'última el dissabte 27 d'abril. Més de 300 persones col·laboren per fer possible un espectacle que té un teatre pràcticament fet a mida, el Gran Teatre de la Passió, amb un escenari de 40 metres de llarg si sumem la part central amb les 2 laterals. A més, juntament amb les entrades, es poden concertar packs turístics que inclouen dinar i visita guiada a la capital de la Segarra. La Passió de Cervera, del 24 de març al 27 d'abril. Informació i entrades al web lapassiodecervera.com.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.